Dos quarts de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui format reduït perquè hem tingut línia directa amb l'alcaldessa. Tenim amb nosaltres en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia, bona hora.
Vaig directe al gra. Jo llegiré dues portades de dos diaris. No diré els noms. A veure qui encerta. Ja sé que els tertulians poden fer trampa perquè els tenen davant. Però són dos titulars sobre el debat de política general. Atenció. Un diari diu: Mas desestima l'alternativa de Duran i Navarro i posa la directa de la mà d'Esquerra Republicana. I afegeix una de les frases que va dir ahir Artur Mas: Som on som perquè hem acumulat 100 anys de decepcions sobre les terceres vies. Aquesta és la primera portada. La segona: Mas accepta una consulta que inclogui la tercera via. Dit això, no sé quin debat de política general van veure vostès, si el de la primera portada o el de la segona portada.
Jo no vaig veure cap.
No, doncs, de quina portada et refies?
No, jo com ja veus, físicament, doncs tinc precisament els dos diaris i per tant seria trampa endevinar-ho. Però, dit el que has dit, està bastant clar. Aquí afegiria, amb una, i afegiria les declaracions del Fomento de Trabajo Nacional, i llavors ja veuríem una de les portades, La Vanguardia, no espanyola, perquè havia sigut La Vanguardia espanyola en el seu moment.
I Republicana, la República.
I Republicana, sí. Exactament. Per tant, no cal dir-les més.
Ha quedat clar, em sembla.
Sí, no, és un titular molt maniqueu, que a més no reflecteix la realitat del debat, és a dir, de fet menteix. És que és descarat, en funció d'uns interessos propis del grup que hi ha al darrere del diari. Un diari és lògic que tingui la seva ideologia, perquè és lògic que la tingui, i una empresa privada encara més, i per tant no, amb això no hi ha res a dir. Però el que no pot fer un diari, i a més de la seriositat de La Vanguardia i del rigor periodístic de La Vanguardia, és falsejar la realitat fins a aquest punt. Encara que, a fer, La Vanguardia té el do de l'Església, també, que és contemporitzar sempre amb tots els poders que toquen. És a dir, toca dretes, toca esquerres, toca dictadura, toca doncs, catòlics, apostòlics i romans, també. És igual, sempre, l'important és surar. El negoci és el negoci, no? Però, home, aquest titular, no, en fi, ja em sembla que no és... Des del punt de vista del rigor periodístic no és admissible. Ara bé, en què es deu fonamentar? Bé, es fonamenta en les ambigüitats que a vegades es donen en determinats discursos, perquè el president Mas va parlar clar en aquest sentit de les terceres vies. Va dir: les terceres vies és el que s'ha fet sempre des dels darrers 100 anys i sempre ha estat un fracàs. Ens hem estavellat sempre contra la paret i d'aquí plora la criatura. Per això som on som i per això el país ja diu prou i vol un estat independent. Ara bé, en el decurs del discurs, el president Mas no nega que tots els escenaris són possibles. I aquí, això és, aquí hi ha el parany. Perquè quan dius això...
Obres la porta.
Obres la porta. Ja entenc que el polític ha de ser ambigu, però no, fins a aquest punt no, perquè el que la societat està demanant, la societat catalana demana és claredat. I aleshores, esclar, quan dius tots els escenaris són possibles, aquell que vol l'escenari justament actual, és a dir, l'estatu quo actual, que res no canviï, que tot continuï exactament igual, s'agafa justament aquella frase que tu dius en aquell punt per fabricar un titular que sigui adient als seus interessos. I aleshores jo el que li reclamaria al president Mas és que no, l'ambigüitat s'ha acabat i que, sisplau, parli clar i comenci a parlar d'un estat independent com parlen els països d'arreu del món en relació a nosaltres cada vegada que es refereixen a Catalunya. Ells no parlen d'estat propi, de dret a decidir, de tot això. Ells parlen de la independència de Catalunya. Doncs ja és hora que ho fem nosaltres també.
Hi ha un aspecte que no podem oblidar quan parlem d'aquestes declaracions i de les votacions que es faran, i és que prèviament hi ha hagut una pàgina sencera de La Vanguardia precisament escrita pel inefable Duran i Lleida, que marca, com sempre, doncs, es produeix, apareix en el moment precís, en el moment ideal, com per poder torpedinar qualsevol cosa. Clar, jo quan tu, Víctor, parles de que no es poden, en aquest moment, doncs, el que reclama la gent, jo no diria en aquest moment, jo diria que sempre el que reclama la gent és que hi hagi menys ambigüetats, no hi ha res més ambigu que la convergència i unió. Aquesta és una ambigüetat.
Ha remarcat molt i unió, em sembla que no ho has dit ara.
Sí, sí, clar. Clar, perquè jo ja fa anys i anys i anys que estic dient el mateix, o sigui, hauria d'arribar el moment en què efectivament això quedés totalment separat, els dos partits funcionessin, tenien que funcionar pel seu compte, que pot haver-hi uns acords puntuals en moments determinats, pot haver-hi a l'hora doncs, de presentar qualsevol projecte de llei doncs, que hagi, i no només amb Unió, sinó amb altres grups. Això forma part de l'essència de la democràcia, precisament. Però el que no per mi és inconcebible és que hi hagi un matrimoni, en aquest cas, que es contínuament es vagin tirant els plats pel cap i després sortint agafats del bracet i fent-se petons. Clar, això és incomprensible si no és perquè efectivament l'essència d'aquesta unió, en aquest cas vull dir no unió partit, sinó d'aquesta unió, consisteix en l'ambigüetat. Consisteix en poder treure el màxim de partit, sempre en totes les circumstàncies, a aquesta ambigüetat.
I encara més, hi ha una persona, que és el senyor Duran i Lleida, que sempre treu partit a costa de l'altre partit. Fixa't que sempre que el president s'espera que faci una declaració o ha de tenir un paper important en els mitjans de comunicació rellevants, com ara ha passat amb el tema de política, no? del debat, sempre apareix el senyor Duran adquirint protagonisme, dient coses que no encaixen amb el que dirà el president, perquè clar, si digués el mateix no tindria cap rellevància, i aleshores tothom parla del senyor Duran en lloc de parlar del que s'ha de parlar, que és del que passa al Parlament. Aquest afany de protagonisme desmesurat que no s'adiu amb els vots obtinguts, perquè a més no està refrendat per la societat, perquè no s'ha presentat mai com a partit, i per tant no sabem quants vots té, i aleshores quin paper tindria si veritablement s'hi hagués presentat. No ho farà perquè sap que probablement no sortiria, no seria al Parlament, i a més doncs, perquè així també és més ambigu, i això li permet doncs, una presència, una quota mediàtica que de cap de les maneres tindria en aquests moments, és a dir, que no suposi que estigués al Parlament, avui dia tindria els diputats que té la CUP. I per tant, és clar, la quota del senyor Duran i Lleida quedaria molt reduïda com a unió sola. Jo crec que pel bé de Convergència Democràtica el que ha de fer és presentar les cartes damunt la taula i dir no, el trencament amb Unió no cal, perquè dintre d'Unió hi ha gent que és independentista. Passa que, clar,
que li diguin al tinent d'alcalde d'Economia, en Carles Brugueroles, d'aquí Sant Cuat, ho dic, sí, perquè ha
preguntat
sí, 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 sí.
O que li digui l'alcalde de Vic.
Però aquest ja ha marxat,
ja no hi és, ja no hi és.
Això dic que aquest dia va agafar el camí del mig perquè va dir això és impossible, perquè bé, la seva experiència ja ha demostrat que és impossible.
Doncs ens traiem de sobre el senyor Duran i Lleida o el trencament amb Unió és inevitable perquè, si no, va en detriment dels vots de Convergència. És un mal negoci.
El problema està en que llavors la credibilitat de Convergència, o sigui, aquesta evolució sí, sí, des del peix al cova, des de la tercera via, des de la comprensió, des de la relació doncs, cordial i tal amb el govern central, fins a aquest moment treu credibilitat a aquesta actitud quan està compartint la direcció, perquè és la direcció del partit, de la coalició, quan està compartint amb algú que contínuament està dient el contrari. Que el Foment del Treball digui el que va dir, és a dir, el Foment del Treball diu, nosaltres estem per la vida tal, però nosaltres no fem política. Home, a veure, mentida podria... O sigui, evidentment que fan política. És a dir, qualsevol acte que intenti pressionar, condicionar, dirigir, etc., doncs el col·lectiu, sigui quin sigui el col·lectiu, és fer política.
És que no hi ha frase més falsa que no fer política, sí, perquè sí. No voler fer política també implica fer política. Clar, és a dir, quan surt el bisbe de Solsona abans de la Via Catalana i diu,
mateix,
no farem tocar les campanes perquè això és fer política. Escolti, i no tocar-les també és fer política.
Clar.
I que vostè formi part d'una església espanyola que paga 13 televisió o 13 TV, que es dedica a menysprear els catalans constantment, coi, si allò no és política, vull dir, tot és política. No? I... El diari que compres és... No?
Sí, per això et dic que llavors... dius, molt bé, el Foment diu això, i el Foment diu això, i automàticament diu, nosaltres no volem fer política perquè la nostra feina és una altra. No, la seva feina és la que és, ja l'entenem, per tant ja s'entén que sigui. També és veritat que m'imagino que això està lligat a una altra cosa, que és aquestes declaracions que han anat sortint de segons quines multinacionals, que han anat apuntant dia sí, dia també, tal, dient... Per nosaltres no és cap problema en absolut que Catalunya sigui o no sigui independent. Per nosaltres el problema és si efectivament les condicions que tenim per poder fabricar els nostres productes i sobretot vendre'ls fora es mantenen les mateixes condicions. Que tot això en forma part de... I aquesta ambigüitat per mi que es produeix en aquest moment, inclús amb les declaracions del president Mas que volen ser contundents, però fixa't tu que al final de tot acaba dient... Bueno, potser hi haurà més d'una pregunta. Clar, més d'una pregunta no pot ser. Ha d'haver-hi una sola pregunta i una sola pregunta de sí o no, i punto.
Completament d'acord. Si no és esgarriar una esgarria cries. Perquè avui sentia, per exemple, la senyora Joana Ortega, que és d'Unió, i esclar, discrepo amb moltíssimes de les coses que deia, i una d'elles, clar, ella no tancava aquesta porta, ella deia, no, és que hem d'aconseguir que hi hagi molta participació. I miri, senyora Ortega, deia ella, perquè el resultat, perquè la consulta sigui inqüestionable. Dic, sí, senyora Ortega, però què vol dir, què m'està dient? Tenint en compte la davallada de participació dels diferents cicles electorals, m'està dient que, per tant, la seva victòria a les urnes és qüestionable, no? Perquè la gent que s'ha quedat a casa, que es va quedar a casa per votar i que cada vegada es queda a les eleccions, és una xifra astronòmica, brutal. I no per això les eleccions són qüestionables. Ningú no qüestiona que qui ha guanyat i ja està. Aleshores, jo també estic a favor que hi participi molta gent a la consulta, esclar que sí, però no a canvi de desvirtuar la consulta. La consulta sense el procés d'independència no es faria. Perquè per les terceres vies, com deia el president, ja hi som, per millorar no sé què i unes engrunes. Per tant, es fa perquè ja estem al cap del carrer i diem, escolta, o som un estat independent o continuem dintre de l'estat espanyol. Dintre de l'estat espanyol mirarem d'introduir millores, més hores de pati de la presó i un llit més còmode. Això és una cosa que és el que demanen els socialistes i ja està. La pregunta del no, és a dir, la pregunta... que és com l'escocesa, és si vostè vol la independència de Catalunya o no la vol. Ara bé, els matisos pels quals la vols poden ser infinits. I els no també són infinits. Aleshores, pots ser un furibund nacionalista espanyol que diu no perquè Espanya és una i no 51. Molt bé. Un altre pot ser perquè tu vols unes engrunes, unes millores. Dius, no, jo, home, jo el mateix, però una miqueta millor ja m'hi conformo. Val. Però això ja forma part del no.
I un tant per cent és aquell que diu no perquè em fa por. Tinc por del que pugui passar. I, per tant, la por em supera el fet de que jo... m'agradaria, però em fa por, i per tant dic que no.
No, de matisos n'hi ha molts, però els matisos són després de dir, primer ve la consulta. Vols això o no vols això? Si guanya el no, aleshores s'esbrinarà què es fa amb aquest no. Si realment la majoria era perquè eren furibunds nacionalistes espanyols o eren uns senyors que ja es conformen amb el que hi ha i no volen res més, en definitiva són dependentistes. Però si guanya el sí... també es veurà si uns eren perquè per raons històriques, per raons econòmiques, per el que sigui, és igual. La gent, quan vota, a ningú li pregunten per què vota aquell partit o un altre. Oi que no ho pregunten? I de motivacions n'hi ha moltes. No sé per què aquí hem d'anar a buscar per què vostè vota sí, per què vota no. I escolta, jo voto sí perquè no la gana, i ja està.
Jo m'explico una anècdota que em va dir en Joan Alavedra, el pare, vull dir, el poeta, i amic de Pau Casals, que va explicar que el dia que el Macià va sortir al balcó de la Generalitat i va dir el que va dir, va fer el discurs, i estava ple a la plaça i tothom va aplaudir i tal, doncs clar, els que estaven allà van dir: president, veieu com el poble està amb vos i tal, tal. I l'home es va girar i va dir: miri, diu, si hi ha quatre dels que hi ha aquí a la plaça que pensen exactament com jo, ja estaria content.
Clar.
Clar, perquè és veritat, com deies tu, sí, molt sí, bé, sí. El motiu de les votacions, el per què un diu una cosa o diu una altra, és molt ampli, un espectre molt ample, que evidentment està acotat. Les diferents opcions estan acotades, ja sabem, però dins d'aquesta línia hi ha moltes diferències.
Dins d'un mateix partit,
sí,
Eduard?
Sí. Ara, per mi el que està clar en aquest moment és, s'ha de fer la votació per definir realment qui són els que, quin és el percentatge de gent que diu que sí, el que diu que no, i el que no va ni al sí ni al no, s'ha de fer, és que és l'única fórmula. Tot el que més és una volta i volta. Què passarà, deixar de passar? Doncs no ho sé. Serà difícil? Serà difícil. Tardarà un temps o tres? Hi haurà ajuda exterior o no? No ho sé, però la primera cosa és definir això, perquè si no es defineix això, amb l'única fórmula que hi ha, que és una votació, no n'hi ha cap més, de veritat, no sortirem d'aquest atzucat, tot el temps estarem igual, no, sí, però més. Serà un 30, serà un 20, serà un 50, serà...
Però ha de ser una votació que allò que es pregunti quedi en mans de la Generalitat. És a dir, quan el senyor Duran diu que s'introdueixi una pregunta, una resposta sobre la tercera via, el que ell no explica és que a l'altra banda no ho acceptaran, perquè ens ho han dit diverses vegades.
Ja
de fet, la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria va tenir una reunió amb ell i ja li va dir que s'oblida de la tercera via. Per tant, tu només pots preguntar allò que tu després puguis executar, si no estàs fent trampa. Ja. Imagina't que jo us digui ara, escolta, us convido a sopar i voteu que sí o que sí. Escolta, però és que no us ho puc pagar. Escolta, però això no, és trampa, no? Vull dir.
Sí.
Doncs aquesta és la gràcia de la pregunta. La pregunta ha de ser una cosa que es pugui
executar. Ara m'ha fotut, perquè jo pensava que sí que podria pagar.
Sí. No, et prohibiran...
Ja anirem a sopar, ja anirem a sopar.
No, la qüestió és que et prohibiran que ens convidis, perquè no depèn de tu. Aleshores, tu no pots prometre res, cap tercera via, cap sopar ni res, no? En aquest cas, passa el mateix en aquest cas. És a dir, el senyor Duran... Clar, ell quan parla sempre parla de cara a Espanya, no parla mai de cara a Catalunya. Ell sempre parla cap als seus, amb els qui té contacte i amb els seus amics del Palas. Aleshores, esclar, els amics del Palas sempre estan a favor no de la tercera via, sinó de l'estat quo actual. Però ell posa aquest pont per dir, home, potser amb unes engrunes més podríem aconseguir, seria la tercera via del senyor Duran i del senyor Navarro, en definitiva. Però aquesta tercera via és impossible, perquè encara que es donés, no serien mai creïbles els acords, perquè Espanya no compleix mai els acords com no els complien els blancs amb els indis als Estats Units, mai compleixen els acords, i menteixen de manera vigorosa, com s'ha demostrat amb els Jocs Olímpics, la Madrid 2020, amb les mentides que deien que tenien uns diners que finalment ara han reconegut que no tenien i que havien mentit el Comitè Olímpic Internacional.
Escolti'm, queden 10 minuts... Si no volen afegir res, que sí, òbviament si volen només faltaria, voldria parlar amb vostès del Teatre Auditori, que aquesta setmana ha complert 20 anys, és que va obrir les portes. Tenim actes de celebració aquest dissabte amb un concert a l'aire lliure just davant de l'equipament municipal i dilluns hi ha també una cerimònia de celebració d'aquests 20 anys. Més enllà d'aquests actes de celebració, voldria conèixer la seva opinió sobre aquest equipament municipal. Avui l'alcaldessa, en aquesta entrevista que li hem fet abans, li ha posat un 10 a l'equipament municipal, tot i que ha posat deures de cara al futur, i voldria saber quina nota li posen, si consideren que està a l'alçada del nostre municipi, s'ha de millorar coses, si n'ha de corregir, si està bé com està. Ja sé que és un debat molt ampli, però vaja, unes pinzellades per saber quina és la seva opinió, a més vostès que, diguem-ne, tenen relació amb el món del teatre, la crítica, etcètera, etcètera, vull dir que coneixen aquest equipament.
Jo no, notes, no sé posar, no, jo no sóc ningú per posar notes, vull dir...
Com a Sant Cugatenc, si et satisfà.
Sí, home, no, és un espai del qual podem estar orgullosos. És a dir, el que significa una cosa que tu tens en el teu municipi, sigui Sant Cugat o sigui qualsevol, no la veuràs en la gent que potser en fa ús local, sinó en la impressió que és important saber la impressió que en tenen aquelles persones que no formen part del teu entorn o de la ciutat i que la coneixen o hi van o i ho comenten. I aleshores, a veure, la vida cultural de Sant Cugat és envejada per molts municipis a Catalunya, perquè és una vida cultural molt rica. L'espai del Teatre Auditori, moltíssims municipis el voldrien tenir. És un espai fantàstic. Ara, Jo crec que, clar, jo no conec les interioritats per poder judicar certes coses, perquè després podrien venir i el director em podria dir, home, sí, això que dius està bé, però pensa que costa molt, perquè resulta que quan acabem un muntatge no sé què i necessitem l'escenari, en fi, pot explicar moltes coses que jo desconec. Però sí que percebo que hi ha molts grups teatrals a Sant Cugat, que és molt ric en grups teatrals, avui en l'article de la columna de l'advocat en parlo, i que voldrien sentir més seu aquell escenari, perquè és majestuós, és preciós, i perquè també voldrien fer algunes coses allà, si es pogués, sense perjudicar tota la programació que té el teatre. I em sembla que els costa, i estaria bé poder-ho conciliar.
Bé, jo, Pep, com saps perfectament, això en parlo constantment, ni parlar,
això m'interessa la teva opinió.
I ho escric, aquest dimecres, amb el programa Molta Comèdia d'aquesta casa, en vam parlar també, i la setmana vinent també parlarem, i el dilluns es farà un programa especial que es farà des de la cafeteria del teatre, i per tant tindrem ocasió. Per tant, jo, amb els minuts que em queden, quasi no podré dir el que voldria dir.
No
podré, perquè
no, després vull preguntar altres coses.
Seria molt llarg. A veure, intentaré sintetitzar-ho. El Teatre Auditori és un espai dels teatres que hi ha municipals o que estan en fundació, en organismes que són paramunicipals, és un dels millors que pot haver-hi a Catalunya i diria Espanya. La seva programació és una programació, utilitzaré el mateix adjectiu, perquè és una eclèctica, on tothom pot trobar-hi algun espectacle d'interès. Durant una temporada normal hi ha dos o tres espectacles. És un espai que han contractat a gent que ha vingut exclusivament a treballar aquí i no ho ha fet a la resta de Catalunya, cosa que també s'ha de considerar. Per tant, ha aportat segur en alguns moments públic de fora que ha vingut a veure. El fet de que sigui un híbrid teatre-auditori, i sigui fet pensat pel teatre i a la vegada per música, fa que en alguns casos, tot i que el que va fer el part aquesta d'acústica del senyor Higini Arau, té els seus problemes i en alguns casos importants. Jo, en l'organisme, en el Consell d'Organisme, ja vaig dir, i he dit diverses vegades, que si jo tingués que adjudicar el teatre-auditori com un teatre no públic, sinó d'una empresa, li donaria un 10. Un 10, perquè la seva acció és fantàstica. El creixement, o el decreixement dels diners públics ha sigut important en tots aquests 20 anys, des d'un percentatge molt alt a un percentatge que podem situar a la tercera part, del 33%. Per tant, molt correcte. En aquest sentit, molt correcte. Jo l'única cosa que vaig dir com a negatiu, i sempre ho dic també, i ho sap perfectament el director, i ho sap perfectament el programador, i ho sap perfectament l'alcaldessa, i ho sap perfectament el regidor de Cultura, és que no s'ha tingut en compte suficientment la gent, les entitats que fan arts escèniques a Sant Cugat. I aquest espai hauria de ser, el senyor Imerich, quan va fer el primer discurs sobre aquest teatre, el que va dir és que això estava, es feia precisament perquè tinguessin un espai les entitats d'aquí. I això, tot i que actuen, l'orquestra que té durant el curs de 4 o 5 actuacions i diferents entitats i participen en forma general, no. I, diria més, aquests 20 anys, aquesta celebració dels 20 anys, hi hauria d'haver-hi a la celebració una cosa pensada, feta per gent d'aquí, com va haver-hi la inauguració amb Històries de Sant Cugat. I això no hi ha sigut. Jo ja he emplaçat al Teatre Auditori perquè quan en faci 25 ho tingui en compte.
Molt bé.
Sí,
heu coincidit, de fet, en aquest punt.
Sí, clar, no, és que és realment és així. Això es podia haver apaivagat si la Unió hagués tingut un pressupost que hagués permès, doncs, refer-la, perquè s'ha de refer, perquè allò està fatal. Sí, exacte, és difícil fer teatre, encara gràcies als que el poden fer amb una sabata i una espardenya. I aleshores hi hagués un escenari, amb els ets i uts, no seria el Teatre Auditori, però sí un escenari, doncs, nou, i on s'hi podrien fer un teatre amb un altre tipus de format, però on totes les companyies, doncs, podrien passar per allà per presentar els seus espectacles amb un escenari de debò. I no ara com el fan. Mira, l'altre dia que vaig anar també a Valldoreix, i és clar, a Valldoreix fer teatre és acabar de fer el teatre i automàticament ja se'ls hauria de penjar una medalla a tots els actors i als directors, perquè treballar allà sentint la gent de fora jugant i cridant i tot això, com pots vocalitzar, com pots dir el teu text si estàs sentint mama, no sé què, mama, mi... Clar, és que això no pot ser. Home, tenim una cosa majestuosa a Sant Cugat i en canvi estem en plan guerriller a Valldoreix, i Valldoreix, escolta, no és el Far West, vull dir, és Sant Cugat també. Mirasol, en canvi, té un escenari molt més digne. Ara, jo li volia preguntar a l'Eduard sobre quan és veritat això del tema de l'acústica, que segons on siguis, no entens el que diuen.
Que és greu, això.
Sí.
És molt greu que paguis una entrada no sentis bé l'actor, l'actriu...
No, és que no has sentit. Li preguntes al de costat, què he dit? I clar, el problema és que el de costat diu, no ho sé. No, llavors, t'ho has preguntat tota la fila.
L'has
preguntat tota la fila, fins que aquell de l'altra punta sí que ho has sentit. Si això és solucionable o ja és impossible amb el tema de l'acústica?
Jo diria que amb l'estructura que hi ha no és solucionable.
Mai més.
Jo diria que no, perquè està pensat, o sigui, a la caixa acústica, quan hi ha un concert de clàssica, per exemple, una orquestra que es munta la caixa, aquella caixa acústica, que és terra, laterals i sostre i fons, doncs està pensat d'una forma que el sostre i l'edifici del teatre fa una inclinació, el teatre té una inclinació, perquè el so surti i reboti a la part de dalt i baixi en direcció a tots els espectadors. És com el llançament d'un so i el so cau, i quan cau aquest so es distribueix per tots els espectadors. Quan està sense la caixa acústica, i quan aquesta caixa acústica que no hi és, els actors parlen de cantó, o sigui, no parlen frontalment, aquest so no cau. Es queda mort en el propi escenari.
Per tant, no arriba a l'espectador.
Per tant, no arriba. I llavors l'única forma que hi ha és parlar frontalment i, a més, vocalitzar, perquè això ho hem de dir també, no s'acaba només amb les condicions tècniques del lloc, sinó que l'actor i l'actriu han de saber que ho han de projectar. I aquesta projecció, en molts casos, no existeix. I a vegades no es vol trencar, per això jo ho he comentat amb un muntatge determinat i tot. Ja us ho he explicat als actors, que han de girar-se i parlar cap al públic.
A vegades parlen d'esquena.
Per això et dic. Clar, perquè no han modificat en absolut el que van muntar per Romea, per dir alguna cosa. I clar, això no pot ser.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Moltíssimes gràcies, Eduard i Víctor. En tot cas, la setmana que ve continuem xerrant.
Ja vindrà en Jaume Pla, em sembla.
Exacte, sí, ja serem el trio més el presentador.
Bueno, si no es queda allà amb el... al mur de les Lamentacions, eh?
Ah, és Israel? És Israel?
Ostres, quina sort, Ah. Anar a Israel, vull dir, no que sí, que sí, vull dir que l'esperem amb els braços oberts.
Jo hi vaig dir que anés a Síria.
Home, pobra.
I que agafés un viatge amb bomba inclosa.
Pobre. Més val que no hi vagi. Escoltin, moltíssimes gràcies i parlem la setmana vinent. Molt bon dia.
Bon cap de setmana.